Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 10. Us informa Laura Polo Dalfo. Barcelona tindrà 16 carrers i places més amb noms de dona abans d'acabar el mes de març. Des d'aquest cap de setmana, els districtes començaran a fer els actes de descoberta dels nous noms de diferents espais públics. Els canvis s'han fet coincidint amb el mes del Dia Internacional de la Dona, que se celebra el proper 8 de març a tot el món. L'objectiu és compensar l'històric oblit de les dones en el mapa de la ciutat i diversificar el seu perfil. Són declaracions del regidor de Memòria Democràtica de Barcelona, Jordi Rabassa.
El 2015 hi havia, no arribava al 6% de noms de carrers i places de la ciutat que fossin noms de dones, majoritàriament nobles, santes o propietàries. I el que hem volgut fer és incorporar d'altres tipus doncs, de dones que representessin el que és la ciutat de Barcelona, dones de classe popular, moviments veïnals, activistes, feministes, escriptores, pedagogues...
Actualment, només el 8% dels carrers de la ciutat duen nom de dona enfront del 35% d'homes. Canviem de tema. Jornada cultural avui arreu de Catalunya. Al Pantà de Sau es farà aquest matí una ballada de sardanes per la pluja. És la primera vegada que s'organitza un esdeveniment d'aquest tipus. L'organitzadora d'aquest acte és l'Associació Sardanista 1 d'Octubre de Centelles, en coordinació amb la majoria d'entitats de la comarca. La ballada de sardanes serà dins del pantà, buit per la sequera, a partir de 11:45 del migdia. L'objectiu és conscienciar la població sobre l'estat de sequera que hi ha. Des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb el fiscorn d'aquesta cobla de sardanes, en Gerard Serrat.
Tot el repertori està encarat amb sardanes que estan relacionades amb l'aigua, ja sigui pels títols o perquè estan inspirades en paratges naturals on l'aigua és protagonista, no? Jo sé, rius, fonts...
En cas de pluja, com es fa a l'aire lliure, l'acte suspendria i diuen que estarien molt contents perquè suposaria aigua. I al Penedès avui se celebra l'11 concurs de castells Jobert. Es tracta d'una diada jove entre centres de secundària de l'Alt Penedès. Serà el primer que s'organitza després de la pandèmia. Des de Ràdio Estel hem pogut parlar amb la vicepresidenta de Comunicació dels Castellers de Vilafranca, Laia Colomer, que ha explicat com funciona el Jobert i com aquest concurs ajuda a culturalitzar els joves del Penedès.
Hauran una mica de demostrar la tècnica bàsica dels castells i el que són els castells. El nostre objectiu no és que facin castells molt alts, sinó que facin castells en què hi participin molts alumnes i en què hi puguin participar molts alumnes que no són castellers i que, per tant, no coneixien què són els castells.
I en política, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha tornat a defensar la llista cívica a debat dins l'entitat perquè considera que els partits independentistes no generen prou confiança. En una entrevista al Punt Avui, Feliu ha admès que la proposta ha generat un debat intens en el si de l'Assemblea, que encara continua i que ha comportat algunes dimissions de la cúpula de l'entitat, però ha assegurat que el projecte també desperta il·lusió. A banda, la presidenta de l'Assemblea també ha carregat contra els partits que es diuen independentistes però que no fan res per la independència. I en els esports, en marxa la cursa individual del Campionat del Món d'esquí de muntanya. La cita ha començat a les 9 del matí i els millors especialistes del món ja estan pujant muntanya amunt. Demà és l'última prova, els relleus mixtos, que començaran a partir de les 12 del migdia. La parella de relleus, formada pel banyolí Oriol Cardona i la granadina Ana Alonso, té moltes opcions de pujar al podi. Fa només una setmana van guanyar la medalla d'or de l'especialitat al trofeu Marmota, corresponent a la Copa del Món a Valmartello, Itàlia. I en hoquei patins, Reus i Barça s'enfrontaran a la segona semifinal de la Copa del Rei, que jugarà aquest cap de setmana a Calafell. El Reus ha aconseguit superar l'equip anfitrió per la mínima 2-1. També el Barça ha guanyat aquest divendres l'Igualada per 5-2. L'altre finalista es decidirà entre el Deportivo Liceo i el Voltregà. Els dos partits seran aquesta tarda i demà diumenge jugarà la final d'aquesta Copa del Rei. I en Fórmula 1 aquest cap de setmana torna el campionat mundial que arrenca amb el Gran Premi de Bahrein. El mexicà Sergio Checo Pérez ha estat el més ràpid en els primers entrenaments lliures d'aquest divendres. Ara la sorpresa l'ha portat Fernando Alonso al volant d'un Aston Martin, que ha marcat el segon millor registre. Tercer ha estat l'actual campió del món, Max Verstappen. Carlos Sainz ha tingut un ensurt en una curva, però afortunadament sense cap conseqüència. Avui es faran els entrenaments oficials i diumenge la cursa. I en futbol, avui a partit del Girona, que visita el camp del Getafe a les 2 del migdia. Els gironins volen mantenir el seu bon moment després de la victòria a Sant Mamés per 2-3 la darrera jornada. I en bàsquet, diversos partits catalans aquesta tarda. A les 6 el Baxi Manresa rep el Fuenlabrada. A la mateixa hora el Girona visita l'Unicaja i al vespre a 9:15 el Barça s'enfronta al Saragossa. Pel que fa al femení, a les 2 del migdia, Cadí la Seu contra Estudiantes. Això és tot per ara. Tornem amb més informació a les 11.
Ràdio Estel.
Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal, el programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones, i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu. Per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes de començar aquest mes de març amb vosaltres. El mes de març és, indubtablement, el nostre mes preferit, perquè celebrem o reivindiquem el 8M. Bé, és cert que ja sabeu que el 8M, el Dia de les Dones, aquí, al Plusvàlua Dones, és cada dia. I avui anem a parlar de treball, de dona i treball. Què és el que està passant? Com és possible que encara el 2022 haguem de parlar d'aquest tema, quan fa més de 100 anys ja van començar les primeres reivindicacions queixant-se de la desigualtat salarial entre els dos sexes? Doncs avui aquí ho anem a fer. Anem a parlar-ne de la mà d'Eva Gajardo, secretària d'Igualtat d'UGT. A la taula ens acompanyarà Cristina Sánchez Miret, sociòloga, secretària general d'UDG, Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, i Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Com sempre, el nostre espai de benestar amb Aireen Pons, que us va tan bé, i l'espai de moda amb Amparo Tamayo. Comencem. Molt bon dia, molt benvinguda al Plusvàlua Dones, Eva Gajardo.
Molt bon dia a totes i moltes gràcies per convidar-me.
És un plaer realment que estiguis aquí amb nosaltres. Recordem, Eva Gajardo és la secretària d'Igualtat de UGT. Eva, la setmana passada estàvem reivindicant el Dia de la Igualtat Salarial. la setmana, bueno, aquesta propera setmana, ja dimecres, tenim el Dia de la Dona. Què està passant? Què està passant amb el tema del treball?
Bueno, passa que sí que és cert, no? Que tenim normatives, que cada vegada, jo diria fins i tot, que podem parlar que tenim de les normatives més avançades de tota Europa, no?
Sí.
Amb el tema de gènere i també amb el tema de bretxa salarial, en el tema de transparència salarial, fins i tot els plans d'igualtat. Bueno, la veritat és que la normativa, doncs, és molt avançada. Però, clar, la normativa l'hem de fer realitat.
Clar.
L'hem de fer realitat en els centres de treball, per la que a la meva part pertoca, no? Sí. I aquesta és una realitat que costa. És una realitat que costa. Pensa que aquí a Catalunya tenen obligació de tenir un pla d'igualtat.
Sí.
Unes 5.200 empreses. Això són les que tenen l'obligatorietat de tenir un pla d'igualtat. D'aquest pla d'igualtat, d'aquestes dates, estem parlant que al voltant d'unes 900 són realment les que han ficat aquest pla d'igualtat en el registre públic. O sigui que encara estem una mica com... que ens costa, que costa.
Home, amb aquests números està claríssim parlant per si sols, i tant que ens costa, perquè estem parlant de més de 5.000 empreses i només 900. Costa. Per què?
Per què? Perquè sí que és cert, o sigui, tenim una normativa que és molt específica, que és molt exigent, i aquí jo sí que vull fer un parèntesis. La normativa és exigent perquè s'ha negociat amb els agents socials, amb els agents, en aquest cas, més representatius del país, amb sí. UGT i Comissions Obreres, i això li dona una fiabilitat increïble.
Clar.
A més, és una matèria que no és una matèria simple. Estem parlant de tenir perspectiva de gènere. Estem parlant d'aplicar aquesta perspectiva de gènere en tot l'àmbit del mercat de treball. I aquí ja estem parlant feines feminitzades, estem parlant del temps parcial, estem parlant també de la conciliació. I tot això costa molt en el si de les empreses, no? Perquè, a més, ha d'haver-hi un concepte que és importantíssim, que és aquesta transparència. I transparència en donar les dades, no?
Sí.
Importantíssima. Importantíssima també aquesta confiança, aquest marc de confiança per poder sortir cap endavant amb un projecte, que és la diagnosi, i després tenir el pla d'igualtat, a veure què és el que hem de fer dintre de les empreses. I això hi costa. I costa també perquè és molt tècnica.
Vale? Sí.
No estem parlant de qualsevol cosa. Estem parlant que per veure, per exemple, l'auditoria salarial, aquí necessitem uns coneixements específics, no? I això no queda només en la negociació del pla. Després s'ha de fer un seguiment i hem d'avaluar.
Sí, senyora.
Sí, estem parlant d'una matèria molt seriosa, estem parlant d'una matèria molt rigorosa, que no es pot prendre de qualsevol manera. I això a nosaltres ens enorgulleix perquè realment li dona més fiabilitat. El que passa que entenem que, clar, a veure, costa molt a les empreses.
És molt important i agraïm molt que posis aquest tema damunt de la taula, aquesta importància, i que darrere hi hagi gent, persones realment preparades i amb aquesta perspectiva de gènere pel correcte desplegament, perquè és cert, Eva, també no ens enganyem, que en els darrers anys doncs ha sortit moltes persones dient que es dediquen a això i ni tenen cap titulació, ni tenen cap preparació, i després, els que sí que ho tenim, ens trobem amb el que ens trobem, que ens estan venint les empreses amb fiascos, malauradament, que els hi han fet d'altres. Aleshores, per molt que es vagi amb un bufet d'advocats o amb una gestoria, l'Eva Gajardo ens està dient ni hablar, doncs efectivament, ni hablar. O sigui, això no va per aquí. Sisplau, agafeu a les persones que realment pertoca, perquè com ens està dient la secretària d'Igualtat de UGT, estem parlant d'un tema sumament seriós. Eva, la setmana passada, com dèiem, era el Dia de la Igualtat Salarial. Quines són les dades?
Bueno, les dades són patidores, no? Perquè qualsevol dada en aquest aspecte és patidor. Vale? Nosaltres estem parlant d'una bretxa salarial del 19,69 aquí a Catalunya. Dit així, doncs, és una xifra, no? Però
sí.
Si ho traduïm a diners, i aquí ja en tenim totes i tots, estem parlant d'una mitjana de 492 euros menys que hem de passar al mes que els nostres companys homes. I això és una mitjana, perquè jo sempre ho explico. Al final estem donant una dada que és una mitjana.
Sí,
això vol dir que hi ha dones en el mercat de treball que estan cobrant un 15% menys que els seus companys homes per feines d'igual valor.
Sí,
no feines igual, sinó feines d'igual valor. I aquest concepte és molt important.
Sí.
I dones que estan cobrant fins i tot un 34% menys. O sigui, que quan parlem de mitjana hem d'anar molt alerta amb aquest concepte.
Sí, quan entrem en certs sectors, com per exemple el sector turisme, doncs aquí és quan es va aquesta bretxa, malauradament, engrandint. Has dit feines d'igual valor. Explica-ho bé, sisplau.
Sí, aquí ve la importància, no? Un dels bulos que corre, no?, és a dir, no, a la meva empresa no hi ha bretxa. Per què? Perquè cobren tots igual, exactament igual, el que posen al conveni col·lectiu, no? Però, clar, hem de veure què és. On tenim les categories més feminitzades? Què estan fent aquestes categories més feminitzades? Les hem avaluat amb aquesta perspectiva de gènere? Estem avaluant de la mateixa manera aquests ítems, aquests factors que estem utilitzant, per exemple, en el cas dels homes? I poso un exemple, no?
Uh-huh.
Ara veiem un complement, no?, que es dona per la força, no? O sigui, això és molt, molt típic, no? Venim d'una societat, no?, en la qual valora, no?, si has de fer un treball manual que sigui de força, aquest està molt ben pagat i, a més, té un complement, no? I si és un treball minuciós?
Clar.
I si és un treball de feina que utilitzen dones perquè requereix d'una minuciositat específica? Això no ho veiem com un plus. No està. Per què? Perquè no té aquesta perspectiva de gènere, perquè no s'està valorant. Per què? Perquè es pensen que les dones ja són minucioses,
sí,
no? I ja com ho tenen integrat, no cal valorar-lo.
Clar, correcte. Per exemple, no cal anar gaire lluny, pensem en totes aquestes dones, perquè són dones que es dediquen al que avui en dia està tan de moda de pintar les ungles. Algú ben fàcil, ben fàcil, vull dir, ben fàcil d'imaginar-nos, perquè a cada cantonada o a cada carrer hi tenim aquest tema de pintar ungles. Resulta ser que aquestes persones, aquestes professionals, estan posant damunt de la taula que estan també treballant en productes tòxics. I si us hi fixeu, per això darrerament porten guants. Però resulta ser que la seva toxicitat sembla ser, Eva, i tu, com precisament des dels sindicats, que no està encara realment regulada des de convenis. Quan, en canvi, els companys masculins homes, quan treballen amb temes de tòxics, això està sumament regulat. Què vol dir? L'estar aquesta regulació cobren molt menys.
Correcte. Hi ha una cosa que és la perillositat, en aquest cas, no?, quan s'està treballant amb productes, no?, que poden,
sí,
ser tòxics, i això nosaltres des del sindicat sempre diem que no es pot canviar la salut per diners, però sí que és cert que s'està convivent amb això. I això ho veiem, per exemple, amb aquestes noves professions,
sí,
però és que també ho veiem amb les velles professions, perquè si mirem el conveni, per exemple, no?, de les netejadores, perquè
sí,
dic netejadores, sí, perquè majoritàriament són dones, no? Aquest fins feia molt poquet, ¿vale?, tenia una diferència substancial de guany dels companys homes, que eren els cristalers, els que ens netejaven,
sí,
els cristalls. I aquesta especificat venia perquè, bueno, clar, era més minuciós, havien d'agafar una escala, s'haurien de pujar, no sé què, no sé quan. I les dones, que estan tot el dia netejant amb productes químics, com tu,
aquí
molt
bé,
has dit, aquí no es valorava. Aquí és quan diem, valorem en perspectiva de gènere. Parlem de feines d'igual valor. No de les mateixes feines, sinó de feines d'igual valor. I ara posem, per exemple, també les caixeres en un supermercat, no?
Aquí.
Què n'han de fer les caixeres?
Sí.
Les caixeres fan multitasking, ¿vale?
Sí.
Perquè estan cobrant, a la vegada estan atenent al client i a la clienta, a la vegada estan veient qui entra, qui surt, a la vegada estan demanant o donant explicacions sobre un producte, a la vegada estan controlant que no ningú faci, bueno, aquelles coses rares que es fan en els supermercats. O,
mm-hmm,
o sigui, estan fent multitasking, i això és com si estiguessin fent una feina completament banal, o sigui,
sí,
superficial.
Senyora.
I no és cert, perquè, a més, les caixeres del supermercat, quan acaba la nit, han de fer avaluació.
Sí, senyora.
Han de veure com han quadrat la caixa.
Sí.
O sigui, són feines que no tenen aquesta perspectiva. I això per què és? Aquí és importantíssim el concepte de la negociació col·lectiva. Anar cap a una negociació col·lectiva, la qual posi en valor, no?, totes les feines, totes i cadascunes de la feina. I per això deia jo, aquest tema de la formació. Sí. Estar formades en perspectiva de gènere i tenir en compte, no?, els factors i els subfactors, no?, que és el que mirem. Jo tinc una companya nostra que ho explica molt bé, no? A més, aquesta banalització de les feines que fem les dones, no? I ella explica molt bé. Si a casa teva arriba el metge perquè hi ha una persona que estigui malalta, li diràs que quan surti cap a baix, cap al carrer, s'emporti la bolsa de les escombraries? A que no se t'ocorriria, no. I per què li dius a la dona de fer feines? Què ho ha de fer? Per què li has de dir a la dona que està a casa teva? Perquè això és una altra feina.
Sí, senyora.
I per què? O sigui, aquest concepte, no?, que no hem posat en valor, que les feines que fa aquesta senyora, perquè segurament que és una senyora i no és un senyor que està fent les feines a casa nostra o a casa del que sigui, aquestes feines estan feminitzades, estan menys valorades. I estem parlant que són les feines que, a més, estan sostenint el món.
Aquí ve, precisament. Aquest exemple ha sigut brutal, claríssim. Ja pots felicitar la teva companya, crec que totes les persones ens en recordarem, perquè és que aquí ve, són les feines que estan sustentant el món, i això ha quedat més clar que mai durant precisament el Covid. I tornem-hi, diem el Covid, el masculí, recordeu el que ens demanava l'any passat al Parlament Europeu, que parlem realment en perspectiva de gènere, que quan el Covid va sortir eren masculí, i amb el pas del temps va ser com tantes coses a la vida que es feminitzen si són dolentes. Bé, doncs sí que és cert que aquí, tant a Catalunya com a Espanya, hi ha les dues acceptacions, tant en masculí com en femení, però el Parlament Europeu va demanar de forma molt clara i contundent el passat 8M del 2022 que, sisplau, diguéssim el Covid, perquè és el que realment pertoca. Per tant, tornem-nos a centrar després d'aquesta petita formació. Bé, doncs precisament amb el Covid va ser quan es va posar més en rellevància que mai tot el que són les cures, que sense aquestes cures no haguéssim pogut pas tirar endavant. Què són realment i com ens afecten les cures, Eva?
Bueno, visquem en una societat, no?, completament masclista i patriarcal, on les dones assumeixen el rol, jo que sempre explico jo, els rols dels estereotipos de gent, sí, de gènere tan sumament marcats, no?, on les dones assumeixen la part íntima, no?, de la vida, de la societat, que és l'atenció, la cura, el manteniment, no?, de la vida, el que dona sosté a la vida, pròpiament dita. I els homes, no?, aquesta divisió sexual de la feina, doncs són els que tenen la vida pública, els que surten al carrer, els que van a treballar, els que tenen un treball, sigui el que sigui remunerat, però socialment està molt ben acceptat, molt mirat, molt ben cuidat, no? Llavors, quan es traspassa, no?, aquesta feina que es fa dintre de les cases, aquesta realitat, no?, el mercat de treball es traspassa amb el mateix biaix de gènere, vale? Sí. No es dona aquesta importància. Llavors, les feines d'atenció i de cura són les que sostenen el món. Si no les tenim, no podem anar a treballar. Si jo no estic, si no he dinat correctament, si no estic ben alimentada, si no tinc el meu cos ben asseat, si jo no estic en les condicions òptimes, fins i tot afectives, sí, i de tranquil·litat, d'afectivitat mental, de tranquil·litat mental, jo no puc el dia següent anar a treballar. Llavors, sí que és cert que en els cicles vitals de la vida de les dones que coincideixen amb la reproducció i la cura és on tenim les dones aquest biaix de gènere. Per què? Perquè encara no estem parlant de corresponsabilitat. Encara parlem de conciliació en femení.
Clar, clar. I aquí ve l'altre tema. Aquestes cures que van tan lligades precisament amb aquesta corresponsabilitat, amb aquesta conciliació, perquè també recordem, alerta, que l'economia en si, el concepte economia, ara Eva Gajardo, secretària general de UGT, ens estava parlant, de que les cures pertanyen a l'esfera privada. Realment, sense aquestes cures no funciona res. I el concepte propi d'economia eren les feines de dintre de la casa. Va ser amb el pas del temps quan uns economistes van deixar aquestes cures, aquesta economia de la casa, en una banda, la van passar a l'esfera privada, que és la que no genera de per si diners. Aleshores, amb aquesta situació que ens estem trobant, Eva, precisament, com queda tot el que és la conciliació i la corresponsabilitat a nivell de les empreses.
Bueno, la veritat és que quan analitzem, no, aquests plans d'igualtat i fem aquest diagnòstic, no, veient com les companyes avui per avui, estem parlant de les generacions de dones més bé formades de la història, dones que en el si de les seves cases, no, les han format, no, com, amb sí, les ganes i amb la intencionalitat de que siguin dones que puguin fer el que vulguin fer i estan formades per això. Quan arriben al mercat de treball, doncs inicialment quan s'insereixen, ja d'entrada ja tenen una bretxa salarial. Per què? Perquè encara el mercat de treball és sexista. Per què? Perquè hi ha feines molt feminitzades, les quals estan molt menys valorades, i feines més masculinitzades, les quals estan millor valorades. D'entrada tenim aquesta bretxa salarial, però després, quan és el cicle vital on la dona encara no assumeix cap tipus de rol de cuidadora, sí, aquí no hi ha bretxa. Pràcticament estem tenim el mateix guany. Quan vena comença a obrir-se més la bretxa? Doncs quan comença amb els cicles vitals de la reproducció de les dones. Què passa aquí, en aquest moment? Doncs, com que les dones són les que menys cobrem, doncs és el peix que es mossega la cua. Per què? Perquè seran elles les que utilitzaran aquests permisos que són penalitzadors.
Sí, senyora.
Penalitzadors, vol
perquè
dir?
Els acabem arrossegant tota la vida, fins a les pensions. Escolteu, anem a seguir treballant amb aquest tema, anem a buscar solucions, com ja ens està indicant Eva Gajardo. Anem a la tertúlia.
Plusvàlua a dones. Un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Comencem ja la tertúlia amb Cristina Sánchez Miret, sociòloga, secretària general de UDG, amb Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, i amb Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa. Cristina Sánchez Miret, bon dia, bon dissabte.
Bon dia.
Com ho portem, això? Com venim?
Home, el dissabte sempre es porta millor que els dies, almenys jo, saps?
Absolutament, i tant que sí, tant que sí. Doncs escolta, Cristina, amb aquesta força, amb aquesta energia, quines propostes es poden fer per aplicar la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials? Perquè ja veiem que encara no anem suficientment bé.
Sí, a veure, l'Eva ha fet una radiografia, diguem-ho així, una descripció magnífica de tot el que tenim, de què ens està passant. Hem de tenir molt clar que les empreses no són millor que la societat en la que estan, d'acord? I com tot, hi ha empreses que ho fan millor i empreses que ho fan pitjor. Igual que a la societat hi ha persones que des del punt de vista de la igualtat de gènere, no diré d'altres tipus d'àmbits, doncs ho fan millor, o estan més avançats, si jo ho poso en els termes en els que a mi m'agrada, altres que no. Però necessitem un canvi genèric que ens vagi més enllà de les bones lleis que tenim i que la Eva ha posat sobre la taula, de com la legislació ha avançat, però en canvi els fets no acompanyen, la quotidianitat no acompanya aquest nou marc. I per què no ho fa? Perquè som masclistes, perquè som sexistes, a la que no vigilem. Hi ha gent que ho fa d'ofici, d'acord? Què vull dir? Hi ha gent que vol ser masclista. Hi ha gent que no està disposada, homes i dones, canviar en aquest sentit. Però, en general, la majoria, i quan dic la majoria ho dic pel que ens diuen les enquestes i, per tant, pel que la gent diu a les enquestes, sí, en aquest cas la gent de Catalunya, però podríem extendre a Europa, es declara fins i tot com a no masclista, com a no sexista, i evidentment que vol la igualtat. Què passa? On està la bretxa aquí? Perquè la bretxa és molt grossa, perquè la igualtat no la tenim. Hem de celebrar o de reivindicar la igualtat salarial. Ara tenim a les portes un nou 8 de març, i ja dic un nou 8 de març perquè m'agradaria que arribés el dia en què el 8 de març poguéssim celebrar que surten les flors i que floreixen els arbres. Voldria dir que estem bé, en tot cas, en aquest sentit, o que aquesta ja és una lluita que no requereix de la nostra energia o potser una mica de la nostra vigilància perquè no vagi enrere. Però no és el cas. No avancem. Avancem molt poc. Les previsions, que sabeu que de tant en tant surten xifres, sí, i aquest any tornaran a sortir xifres actualitzades, parlen de desenes i centenars d'anys, fins i tot, més de 100 anys, perquè s'arribi a la igualtat. Això vol dir que no arribarà. Això vol dir que no arribarà, m'enteneu? Això vol dir...
Ai, vaya dissabte, Cristina, vaya dissabte.
Estic donant, oi? Perdoneu. Jo espero que tothom estigui fent el vermut. Eh?
Home, a les 10 del matí. Però bueno, bé, que això, prenem el vermut perquè amb aquestes xifres, mare meva, així ens animem.
Mireu, cal molt i molt fer una passa enrere en personal, en aquest sentit. I quan dic personal, dic personal en la vida quotidiana, en la vida laboral i en tots els nostres àmbits, eh? Però cal fer una passa enrere i fer una anàlisi de quan sóc masclista i no me n'adono. Quantes coses faig amb automàtic i són masclistes. I jo no me n'he adonat. No perquè no vulgui, perquè m'han ensenyat a invisibilitzar el masclisme. Clar. Hem parlat de normalitat, quan el que estic fent és jo, ja sigui home o dona, les dones ara ho fem menys, perquè amb això no estem fent una batalla, moltes dones, i sort en tenim, i algun home, general, fins i tot nosaltres mateixes, jo que porto molts anys amb això, si vaig amb l'automàtic, no sé mai si estic sent masclista. El privilegi dels homes. Un privilegi que no li diem com a tal, li diem normalitat, però en realitat és un privilegi. Quan l'Eva parlava de tots aquests complements que es donen per determinades feines, és un privilegi. En un mercat que el que fa és intentar... Bueno, ja, jo soc de la lluita de classes, diguem-ho així, potser soc antiga en tot, ja enteneu, però en tot cas el que fa és intentar... Bueno, ja el del sou reflecteix el que reflecteix i arriba fins on arriba. Però, carai, els homes tenen uns mínims assegurats que les dones no tenim. I que, a més, no ens reconeixen ni els mateixos homes companys nostres. I això és molt greu.
Això és molt greu, totalment. Això és molt greu, precisament el 8M, quan es va reconèixer, que era a l'any... ara no el recordo,
1975,
exacte, dos anys abans de que jo naixés. Precisament les dues grans reivindicacions eren, per una banda, aquest tema de la bretxa salarial, el tema econòmic, i per l'altra, la violència, que en aquella època era violència i avui en dia és violències. Resulta ser que aquest any les dues màximes reivindicacions segueixen sent les mateixes, perquè cada any són les mateixes. Després d'aquí deriva tot un grandíssim entramat. Ariadna Güell, coordinadora del Barcelona Time Use Initiative, molt bon dia.
Bon dia.
Com tenim el tema de la reforma horària a l'àmbit laboral i del treball?
Doncs mira, ha sortit diverses vegades la idea de banalització, d'invisibilització, i crec que començaré per qüestionar una mica el model horari que tenim, que és com la base a partir del qual després surten les nostres propostes, no? Si ho pensem, estem ordenats en un model de fa 100 anys, que a més es va aconseguir aquí a Catalunya, no? El model de 8 hores, dormir, 8 hores de dormir, 8 hores de treballar, 8 hores d'oci, i aquí ja invisibilitzem directament, no? Les cures.
Sí, senyora.
I per tant, ja comencem malament. A més, estem en un model, repeteixo, de fa 100 anys, que es va aconseguir, però fa 200 que s'havia pensat, quasi. No? Per tant, pensem que és com l'hora de començar a repensar-lo i començar a anar cap a un diamant. No? Tenim un cantó que és el treball, un cantó que és l'oci, un cantó que és el dormir, el descansar, molt important per la salut, i un cantó que són les cures. I llavors, si agafem aquest marc mental, no, a partir d'aquí podem començar a pensar en propostes concretes, no, que ens ajudin a arribar cap a aquest diamant.
Cap a on hauríem d'anar per arribar cap a aquest diamant en lloc de les 8-8-8?
No ficaré hores concretes perquè crec que entrarem en una discussió que no toca, però jo crec que una de les parts és la corresponsabilitat que parlàvem abans. És a dir, si aquestes 8, aquest trosset de les cures l'estan assumint només les dones, ja tenim una repartició que no toca, no? Llavors, si ens redistribuïm el treball, que seria una cosa molt interessant a fer, també ens hem de redistribuir les cures, perquè si no ens quedem igual com a dones, no? Per tant, la primera idea seria aquesta. Després, no és només la quantitat d'hores, sinó com estan organitzades. I abans parles d'exemples com les caixeres de supermercat, o depèn de quines feines, que tenen uns torns determinats, o persones que netegen oficines, que han d'anar primer al matí, després un buit, després la tarda. No és el mateix fer 8 hores seguides, amb una pausa de mitja hora al mig, que fer-ne 8 hores en trossets de 4 hores i hores mortes entremig. No? Per tant, també hem de començar a pensar en no només la quantitat, sinó la qualitat i l'organització d'aquestes hores.
Aquí ve molt important aquesta qualitat. A més, pensem que arrel del Covid, precisament, una de les passes enrere més grans que hem fet com a societat, i té tots els seus efectes a nivell laboral i a nivell d'aquesta conciliació i corresponsabilitat, ha estat que les dones hem acumulat moltes més hores d'aquests treballs a casa, aquests treballs invisibilitzats. Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, bon dia, molt benvinguda.
Molt bon dia, Mireia.
Escolta, estàs d'enhorabona, diria.
Sí.
Resulta ser que te'n vas cap a Nacions Unides a representar Catalunya.
Doncs sí, pa allá que nos vamos. Sí, bueno, a veure, la veritat és que és un honor, perquè realment hi ha tanta feina a fer que bueno, nos vamos a la Meca de les reivindicacions i a celebrar el Dia Internacional de la Dona, que, com molt bé deia la Cristina, de moment hem de reivindicar i celebrar, però no hauria de ser així. I bueno, hi anem a aprendre, a empapar-nos de totes les idees, perquè aquesta, al final, això és com tot, les idees que té arreu del món, i doncs al final ens venim a empapar una mica d'això. Volia fer un incís d'un parell de coses que han comentat les companyes.
Sí.
Quan parlàvem del tema de la bretxa salarial i en funció una mica amb el tema de la corresponsabilitat i la distribució del temps. Clar, és que si ens parem a pensar que encara que, o sigui, dintre d'un món idíl·lic i tinguéssim tots els mateixos sous per feines d'igual valor, que és un terme importantíssim, si continuem fent les cures, les dones que continuem fent-les a casa, continuaríem tenint la bretxa salarial, perquè són treballs no remunerats que són quasi més importants que els que fem fora de casa, perquè si no els nostres fills no podrien pujar, nosaltres no podríem estar. Aleshores, clar, el tema de la corresponsabilitat que està molt bé que hagin canviat el terme envers a la conciliació, perquè el tema de la conciliació ja sembla que tinguis que fer-te com una organització de massa a massa. El tema de la corresponsabilitat, aleshores ens posaria, o sigui, posaria també els homes en valor el fet de pensar que també és una feina que ells fan i que no s'està remunerant. Entonces, si hem de tenir una cosa no remunerada, doncs, coi, almenys repartim-la, no?
I fem-ho a mitges, i tant. Ara anem a passar al nostre espai de benestar, que realment, des del Covid, precisament, hi tornem-hi, ha pres tanta i tanta rellevància. Us anem a acompanyar.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs ja tenim aquí preparat l'espai de benestar, preparades per poder començar, de la mà d'Irene Pons, coach de benestar emocional, formadora de formadors, titulada. Bon dia, molt bon dissabte, Irene, com estàs?
Bon dissabte, Mireia, doncs molt bé.
Què ens portaràs avui?
Doncs avui parlarem de com donar feedback, és a dir, quan hem de donar una informació o bé una mala notícia, sí, o alguna cosa que hem de demanar-li a l'altra persona que ha de millorar en l'àmbit laboral o alguna cosa que ens ha molestat, doncs com donem, no, aquesta informació?
Només en l'àmbit laboral o també per
també l'àmbit personal. Sí,
que bé, a qualsevol àmbit. Aquesta doble vessant és fantàstica, perquè, clar, la vida ho tenim tot, Irene. Vinga, som-hi a com anem a donar aquest feedback.
Doncs aquí és important saber des d'on donem aquest feedback, és a dir, i el propòsit, no?, per a què estic donant aquest feedback. Si ho estem donant des de la valoració de la singularitat i de la diferència de l'altre, i d'alguna manera des de la gratitud, no?, per donar aquesta persona ens deixi l'espai per la millora, doncs ho estem fent des d'una manera sana, no? Perquè, clar, si estem anem a dir les coses una miqueta des de l'agressivitat o des de la superioritat, probablement aquest missatge no es rebrà bé i la comunicació no serà efectiva. Per tant, és important que ho fem des d'un propòsit de anem a parlar sobre aquest tema per millorar aquesta situació i per sumar. I també quin és l'objectiu, no? Tenir-ho molt en compte. Llavors, primer hem de demanar permís a la persona. No, escolta, et sembla bé que et comenti aquest tema que crec que és important, no?, i que podem d'alguna manera compartir per millorar aquesta situació. I també parlar des del jo, no utilitzant un verb en forma impersonal, sinó des de jo estic veient que, per exemple, no, en una situació, en una reunió laboral, doncs mira, he vist que durant tota aquesta reunió has estat mirant el mòbil i necessitàvem la teva aportació, no, per aquest projecte que és tan important i que té aquesta data límit. Mm-hmm. I parlem de la conducta, no de la persona, és a dir, has estat mirant el mòbil, no dir-li és que ets una persona que no prestes atenció, no? Això també és molt important. I utilitzar una miqueta també la tècnica del sàndwich, no? Que és valoro, no? Dir una cosa positiva, valoro la teva implicació fins ara o les teves aportacions enginyoses en aquest projecte, uh-huh. Però en aquesta reunió he vist que has estat mirant el mòbil tota l'estona. Després parlar de com em sento jo o com s'han sentit tota la resta, de dir, doncs mira, m'he sentit que en aquell moment o la resta ens hem sentit desconcertats i confusos perquè esperàvem uh-huh. la teva aportació i no l'has fet. Uh-huh. I, per últim, et demano, no? Et demano que la propera vegada, si tens algun problema que no, en aquell moment, doncs no podies estar present en la reunió, doncs que ens ho comentis per avançat, per si et podem ajudar. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat, no? Per una banda, ja no estic acusant a la persona, sinó que estic parlant de l'acció. Jo m'estic responsabilitzant del que jo sento, no culpabilitzo a l'altra persona, no, no m'has fet sentir, no. Jo em sento així a partir de la teva acció uh-huh. i superimportant, acabar amb una demanda i amb una demanda clara i detallada, no? Et demano que, doncs, a la propera situació, doncs, el que sigui. I aquí, doncs, és important que ho comuniquem d'aquesta manera, perquè si no, l'altra persona ho pot rebre, doncs, des d'una posició una mica agressiva i no podríem aconseguir l'objectiu, no? Que és això, és millorar una cosa que s'ha de millorar. I sempre, doncs, des de la suggerència, no des de la imposició, i dir frases del tipus si et serveix, no? O plantejo aquesta modificació o aquesta ampliació, què et sembla? I fins i tot preguntar això que t'he dit, com ho has rebut? Perquè molt també bé. És molt important. A vegades diem les coses amb una intenció, però l'altra persona les pot rebre des d'una intenció completament oposada. Llavors, demanar aquest feedback també és molt interessant. I acabar donant les gràcies. Gràcies per escoltar-me, gràcies per tenir això en compte, no? I per tenir aquesta disposició per millorar les coses.
Que bé, això és fantàstic. I molt més enllà de tot el que és l'àmbit laboral, que a vegades fins i tot costa menys, tots aquests punts que ens dius, Airin, i es posen, doncs, en una frase cada un, mm-hmm. perquè doncs està clar que les coses les hem de dir d'una manera sana per sumar i per millorar, no? I primer ens indiques anem a demanar permís, anem a avisar que es va parlar d'aquest tema, anem a parlar des del jo i parlar de la conducta, no de la persona, i entrar després en com em sento i demanar X, tot això realment a nivell laboral sí que cada cosa es pot fer amb una frase. En canvi, quan entrem a nivells personals i depèn de quin àmbit, és quan sovint ens perdem en lloc de amb una frase, i és quan l'altra persona, la persona receptora, ho està escoltant, ho pot pair i pot percebre-ho com una millora. Si aquí paguem uns rotllos que no vegis i no es perdem, o si s'està 40 i pico minuts, clar, és que entrem a acusar i a culpabilitzar. Per tant, moltes, moltes gràcies per tots aquests bons consells.
Gràcies a tu, Mireia.
Fins dissabte vinent.
Fins dissabte.
Que important això que ens explicava la companya Airin Pons en aquest espai de benestar que us va tan bé, perquè resulta que aquesta bona comunicació, el fet de com diem les coses i com les comuniquem als companys de feina, doncs realment ens ajuda a tenir un clima laboral molt més adient. I per poder tenir un clima laboral molt més adient, Eva Gajardo, secretària d'Igualtat d'UGT, anem a parlar dels horaris de la jornada a la carta.
Bueno, a veure, aquest concepte de jornada a la carta és un concepte que comença ara a sentir-se molt. Jo el que faria aquí és, en primer lloc, parlar de cap a on han d'anar els nostres horaris, no? Aquesta racionalització dels horaris. Està claríssim que cap a la societat en què anem, una societat tecnològica on les feines més rutinàries aquestes seran per a un altre tipus, o sigui, de mecanismes i la intel·ligència artificial i demés, anem cap a un altre concepte de l'ideal de l'horari. Per això hem de parlar de que segurament hem de treballar menys. I per nosaltres és molt important començar a parlar de la setmana de 32 hores. I és una mesura que per nosaltres és bastant molt conciliadora, perquè ens permet a tothom estar en el mercat de treball de la mateixa manera. Vale? Uh-huh. A partir d'aquí, quan parlem de la jornada de la carta, hem de mesurar molt bé què és això de la jornada de la carta. Vale? Hem de tenir molt clar si tothom parla del mateix concepte o no, perquè aquesta disponibilitat ha de ser sempre de forma recíproca. O sigui, la vida és molt rica, evidentment. Vale? Però també els convenis col·lectius s'han de saber adaptar, no?, perquè si tu tens una necessitat, no sempre la té l'empresa. També la persona treballadora té la necessitat. Llavors, trobar aquest equilibri, aquesta flexibilitat corresponsable, per mi és molt important. O sigui, treballar menys per treballar millor, jo crec que és un concepte que ja comença a ser una realitat. Fins i tot hi ha empreses que comencen a establir aquestes jornades de 32 hores a la setmana. I estan trobant que quan ho avaluen tenen un benefici importantíssim. Per què? Perquè al final la nostra vida personal no es pot deslligar de la vida professional. I si una persona està bé en aquest concepte, estarà molt millor a l'empresa. Això està claríssim.
Precisament ara que comentes això de les 32 hores d'entrades, allò de dir, mare meva, si amb 40 vegades no en tenim prou, figura't amb 32. Però precisament el que s'ha d'apostar és per la productivitat, no per escalfar la cadira. I justament l'empresa Desigual ja té tot de grandíssims banners penjats conforme ells ja han passat a la setmana de 4 dies. No sé si ho heu pogut ja veure, però ja ho han començat a penjar ells, això, eh? Anem a donar veu, ara anem a donar pas a l'Amparo Tamayo. Que bé, ja tenim aquí Amparo Tamayo, assessora d'imatge personal, per començar l'espai d'imatge personal i moda. Amparo, molt bon dissabte, molt benvinguda.
Molt bon dissabte.
Escolta, tenim moltes ganes de saber què ens portes avui, perquè és que cada dia ens portes trucs que ens estan millorant la vida.
Aquest us agradarà molt.
Ah, sí? De què parlarem?
Com gastar menys en roba o vestir millor?
Au, au.
I puntualitzaria jo. Uh-huh. Com sentir-te millor?
Aquí ve. Com sentir-nos millor gastant poc, veritat?
Exacte.
Pues som-hi, vinga, anem a aprendre.
Comprar roba moltes vegades és un acte impulsiu. Tenim un dia d'estrès. Hem passat un mal dia amb els nens, amb el treball. I la dona, ens agradi o no, la nostra teràpia és ficar-nos en una botiga de roba i comprar roba. Uh-huh. I això ho hem fet totes.
Sí.
Val?
Sí.
Què passa? Aquest estat d'eufòria passa. Surs de la botiga, arribes a casa i trobes la crua realitat. I aquest estat d'eufòria, què pot passar dins d'aquesta botiga?
Què pot passar? Gastar-nos molts calés.
Que estàs veient, estem a l'hivern, arribes a la botiga que hi ha roba d'estiu i veus un vestit moníssim per l'estiu. Me'l compro. El deixo a l'armari. Uh-huh. Aquest vestit no te l'acabaràs posant.
Ah, no?
No.
Per què?
Te n'oblidaràs d'ell. Perquè l'has comprat impulsivament. No has pensat aquell vestit perquè el faràs servir. És diferent quan compres un vestit. Per exemple, ara tens un event o que tens que anar amb un vestit més fresc i tal, et compres i te'l poses perfecte. No compreu coses impulsivament cap a l'estiu, al revés, de l'estiu cap a l'hivern.
O sigui, hem de pensar molt bé quan comprem el per què.
El per què. Per què necessitem aquella peça?
Clar.
Perquè ens enamorem i impulsivament comprem un jersei o comprem una... Jo diria que potser la millor inversió que podem fer és amb una americana, amb una blazer. Uh-huh. Això sí que ens... Segurament que trobarem un moment, però hi ha molts vestits que es queden a dins de l'armari. Moltes peces de roba.
Clar, o a vegades també, si veieu la pàgina d'Instagram o la pàgina web de l'Amparo, doncs ella sempre ens diu que apostem per peces atemporals, quan ens trobem amb aquesta eufòria o amb aquesta ansietat. O
tens una ansietat? Compra't una camisa blanca, que sempre la faràs servir. Un jersei bàsic, això sempre ho faràs servir. Per algun color atrevit, d'acord, però sempre fidel als teus colors.
Absolutament, està clar.
Pensa, que això també ho hem parlat en algun altre programa, que tinc l'opció de que diguis aquest jersei, aquest pantaló, tinc dues o tres peces amb les que puc combinar. Això ho repeteixo cada programa. Sí. És molt important, quan vas a comprar, que tinguis present que això, a no ser que sigui un esdeveniment especial, que necessites un traig, que tu tinguis dos o tres peces amb la que puguis combinar. Una amb una camisa, amb un jersei... Perfecte, has fet la compra intel·ligent. Vale? Sí. Què passa? Ja, és que sempre tinc la mateixa roba. Vale, no passa res. Tens, econòmicament no et va bé comprar-te roba. Clar. Tens molta roba a l'armari, que no ets conscient.
Sí, senyora.
Imaginació al poder.
Clar, combinacions combina... que fins ara, veritat, potser no havien fet.
Tens una americana, posa-li un cinturó, posa-li un fular, posa-li un collaret, o no sé què, i hem transformat el look. No cal omplir l'armari que no el puguis ni tancar, perquè és que utilitzem el 20% de la roba que hi ha a l'armari. Això és molt important. I el que deia abans, molt al tanto amb les tendències.
Clar.
No totes tenim el cos ni el gust per portar segons quines tendències. Les tendències són tendències. I no hi ha res millor per mi que apostar pels bàsics. Els bàsics no fallen. Les tendències, podem optar per agafar alguna tendència, però ojo amb les tendències. I pensa... Et sents còmode amb el que has comprat?
Clar, és una reflexió molt interessant, eh?
Per exemple, jo què sé, compres una cosa, sí, també és un error, sí, em compro aquest pantaló que m'aprita molt perquè a l'estiu m'aprima bé.
No
ho facis, això. Sigues realista. El teu cos no canviarà.
Accepta't, primer, veritat.
Accepta't el primer de tot, tu. Després, ja veurem. Però el primer, i acabo, és l'acceptació d'una mateixa. Siguis gran, siguis petita, siguis grassa, ets tu la persona més important que tens.
Que bé, que bonic, totes aquestes recomanacions, però acabar d'aquesta manera... Perquè realment el més important que tenim és nosaltres mateixes. El nostre cos és el nostre mitjà i, per tant, cuidem-nos i estimem-nos, veritat, Amparo?
És comunicació, el nostre cos.
Que bé, quina meravella. I és molt important que hagis posat aquest tema sobre la taula perquè hi ha persones que tenen una malaltia, ho sabem, més enllà de l'anorexia o la bulímia, sí, la malaltia de gastar és una addicció, sí, per superar doncs, una sèrie d'ansietats que avui en dia han crescut molt. Així que moltíssimes gràcies, Amparo, amb aquest espai d'imatge personal i moda.
Encantada, moltíssimes gràcies, Mireia.
Fins dissabte vinent.
Fins dissabte.
Molt bé, aquestes reflexions interessants que ens ha fet Amparo Tamayo, més enllà del contingut en si que ens deia. Avui ens ha donat uns quants tasques de que ja està bé el que gastem, de que ens n'adonem una mica de tot plegat i reflexionem. I per reflexionar, precisament, Amparo Tamayo ara al final acabava amb aquesta importància de nosaltres mateixes. Noelia Rodríguez. Importantíssim que parlem en un dia com avui, està clar, de la situació de les persones amb discapacitat, de les dones, precisament.
Sí, l'any 2022, una de les coses grans que es van tractar en el Parlament Europeu, justament, és una regulació específica per la situació laboral de les dones amb discapacitat, en les que s'han impulsat molts programes per dones emprenedores,
sí,
i totes elles tenen un nexe comú, que és el tema de la intel·ligència artificial, per facilitar doncs, persones que tinguin problemes de mobilitat o problemes de connectivitat, o problemes mentals, qualsevol cosa que faci que aquesta sigui una bona eina. Justament aquesta setmana que hem passat al Mobile Congress aquí a Barcelona, s'ha tractat com a eix principal també la intel·ligència artificial i han presentat molts sistemes perquè justament es puguin fer servir perquè les dones, sobretot dones discapacitades amb problemes de corresponsabilitat, com ja tenim totes les dones, a part de les discapacitades, puguem facilitar la feina. Tot això el que fa és una major integració, una major visibilització i una major sensibilització, perquè al final, quan ens integrem al mercat del treball, el que fem és fer tot això.
i posar en valor el tema de la bretxa salarial relacionada amb persones que poden fer realment programes com feines, com deia la companya d'Igual Valor, encara que tinguis una discapacitat o no.
Clar, recordem que Noelia Rodríguez, a part de ser vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, és representant també de les persones discapacitades. Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, quins beneficis obtenen les empreses amb aquests canvis horaris lligat amb la igualtat?
Doncs jo crec que una de les coses més importants que obtenen ràpid, no?, quan una empresa doncs, realment té aquesta jornada recíproca amb la treballadora, quan fomenta aquesta corresponsabilitat, és que tenen talent. Hi ha un talent de les dones que està perdut perquè és impossible per elles entrar a treballar, depèn de quines condicions laborals. I, per tant, per mi ja, només amb això, ja és espectacular, no? El talent que retenen, el coneixement que guanyen, afavorint que les dones puguin realment treballar bé i a gust en aquestes empreses. Però és que, a més, no és només a les dones, sinó a les dones i als homes que treballen en aquestes empreses, guanyen amb salut i guanyen amb productivitat com a conseqüència. És a dir, han dormit bé, han tingut una vida personal, han pogut estar amb els seus fills, estan feliços, descansats... Per tant, són persones, homes i dones en aquest cas, que són més productives, són més creatives, tenen més capacitat de treball, no? I, per tant, jo diria que aquests són com temes clau, però, clar, estem parlant de l'empresa ideal, no? Clar. Una empresa d'aquestes en el que la bretxa salarial s'ha superat, en què tenim una jornada compacta de treball, flexibilitat, etcètera, etcètera.
Cristina Sánchez Miret, la valoració dels llocs de treball és la correcta mirada de gènere?
No, de cap de les maneres. És una de les pedres més grosses que tenim a la sabata. I això, bueno, des de la comunitat europea, és una de les coses que en primer moment es va intentar i que no s'ha aconseguit mai, que és la redefinició de les categories laborals, la descripció de què és cada treball. I, per tant, quin tipus de treball és, quin esforç suposa, de tot tipus, eh? Abans ho dèieu molt bé, com es valora, per exemple, la força. Amb feines que ja no, la força ja no és ni tan sols principal, perquè ho tenim tot molt, molt mecanitzat, i, en canvi, altres tipus de capacitats o d'atributs no es tenen en compte. Ara, jo, deixeu-me que insisteixi en una cosa. Podem arribar en una situació, entre cometes, perfecta, en què homes i dones ja no hi hagi bretxa. Per exemple, us sembli que no n'hi hagi. Homes i dones, estic pensant ara en una llar, de la parella cobri exactament el mateix, una llar heterosexual. Estic pensant perquè necessito per la comparació, I que, en canvi, les dones segueixin sent les que renuncien a més hores de feina o les que es queden a casa a tenir cura de les criatures. Compte en pensar que només hem de posar el focus en l'empresa i l'hi hem de posar del tot, perquè la nostra vida laboral sabeu que és el centre, malgrat no hauria de ser. Hauria de ser una part important perquè, a veure, tots i totes o majoritàriament ens hem de mantenir i perquè, a més, la riquesa dels països està en relació a això. Però, independentment d'aquest focus que és important, no tenim equilibri en la vida. No tenim cap tipus d'equilibri social. I això fa que no només allò que fan les dones perquè són dones i el patriarcat així ho va decidir en el seu moment i seguim decidint-ho entre tots i totes, que el patriarcat no és una cosa que diguem estigui en l'aire, sinó que nosaltres en som agents. En som agents i policies, per dir-ho d'alguna manera. Ja no pugui ser diferent, sinó que necessitem valorar també aquells aspectes que no són laborals. Ho heu dit totes i ho heu dit molt bé. Nosaltres no podem treballar bé si no estem mínimament alimentats, cuidats, escoltats, però això tots i totes, homes i dones. Les dones en tenim molt menys d'aquesta torna, però les dones estem regalant molt temps a les nostres parelles masculines, i no només a les nostres parelles, als nostres fills, als nostres companys de feina. Ho sabeu molt bé, sense aquest equilibri d'una mirada que sigui alhora masculina i femenina de la nostra organització social i, per tant, també dels temps, és impossible que realment arribem a la igualtat. I això és molt important, També ho heu dit tot, per tant m'estic repetint. Però penseu que la Cambra de la Cambra de Barcelona va fer una anàlisi el 2011 on deixava clar què suposa la pèrdua, el manteniment del talent femení per la indústria catalana. I eren milions, milions de pèrdues.
Doncs realment està clar que tenim feina, que tenim moltíssima feina a fer i que la seguirem fent cada dissabte aquí, en el Plusvàlua Dones, però no només cada dissabte, cadascú a casa seva, cada persona, perquè cada persona tenim un àmbit d'actuació determinat i podem ser motors de canvi. No ens podem centrar només en l'àmbit laboral, que realment les empreses són agents de canvi. Doncs ens retrobem la setmana vinent, que tingueu un molt bon 8M, on jo també, ja us dono la notícia, estaré a Nacions Unides representant a Catalunya. Feliç setmana, Plusvàlua Dones!
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.